Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 8 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Garandell.
Marta Montaner, molt bon dia.
Bon dia.
Com va tot, bé, eh?
No, sí. De mala hòstia jo avui. Però mira, és que no sempre pots estar de bon humor.
No, però està molt bé dir-ho també quan s'està...
Em va bé verbalitzar-ho.
De mala folla, que en diuen.
Sí. A mala llet, sí.
Un tema concret està...
No,
tenim alguna cosa a veure nosaltres?
No, no, vosaltres... Pobrets,
no,
vosaltres
no. Vegades, allò...
No, però Déu, saps també que te la podem liar, depèn de com. Podries estar emprenyada amb nosaltres.
No, no m'acostumo a emprenyar amb vosaltres.
Està bé, ho acostumem a posar fàcil.
Sí.
Pot ser que tinguis com moltes coses encadenades que et fan una mica de mandra avui?
Sí, i hem rebut una notícia a nivell programa que m'ha tensat un punt. Estem fent una gestió... I hem rebut una resposta que a mi m'ha tensat.
Una negativa, de moment és una negativa.
Sí, una negativa i que... penso que no ens ho mereixem.
Sobretot perquè, no sé si us recordeu, però la Mínia Mal mira els nostres reels.
No.
Llavors penso, la gent està molt desorientada. La gent hauria de matar-se per voler venir al nostre
programa. No, jo tampoc ho dic amb aquest excés de confiança que fas tu, però m'ha sabut greu. Una cosa que no em pensava.
Unes gestions que jo crec que segurament es podran solucionar i que demà us explicarem. Demà us explicarem si s'ha resolt tot, que espero que sí.
Esperem que sí, i en cas que no...
També ho explicarem.
I tant que ho explicarem, amb una cinta d'atenció que li demanarem a la Mariví, amb les sirenes de policia.
Estem volent accedir a una entrevista.
No cal dir res.
No, a un esdeveniment on hi ha una persona que ens interessa molt i ara estem negociant les condicions per ser allà i de moment no ens hi deixen ser. Bueno, no es pot ser tot arreu sempre.
És una falta de respecte a la nostra audiència, que ens les estimem, ens els estimem com si fossin
fills. Ho fem per l'audiència, clar.
Sí, és veritat.
Bé, us anirem explicant a veure com evoluciona tot plegat. Abans de tot això... Hem de començar parlant de l'actor Miguel Bernardo, que diumenge va publicar un carrusel de fotos a Instagram per anunciar que hi ha acabat de rodar el seu nou projecte, una sèrie que es dirà Terra Alta.
I que es podrà veure a Movistar Plus el 2025, rodada a Catalunya, a Barcelona sobretot, i basada en la novel·la homònima de Javier Cercas. Ell fa d'un agent dels Mossos, que es veu que va salvar gent a l'atemptat de Cambrils del 2017, i serà una sèrie on veurem molt actor català, i ho hauríem de tenir controlat, això. I sortirà també l'Ivan Massaguer, que és aquell noi que també sortia al Benvinguts a la Família.
Sí,
boníssima.
Sí.
Doncs l'Ivan apareix al recull de fotos d'en Miguel. També la Bea Segura, en Pere Ponce, Pablo Derqui, Francesc Orella. Per tant, molt bon repartiment. I fa pinta que haurem de fitxar la premiere de Terra Alta quan s'estreni, si és que ens hi deixen anar. Però
espero
que sí. Tornem a l'Instagram d'en Miguel Bernardo, perquè en aquest recull de fotos que publicava ens ha cridat l'atenció un detall insòlit i que en aquest programa ens interessa i ens importa. Una famosa que apareix en aquest programa dia sí, dia també, li ha posat m'agrada.
Déu meu.
I em direu, i això des de quan és notícia, pobra persona, que posi m'agrada el que vulgui, no? Doncs feu el favor d'escoltar-me bé. Perquè qui li ha posat un cor al recull de fotos és ni més ni menys que la seva exnòvia, Aitano Caña. Ho hem aturat tot per un m'agrada, eh?
Però...
Poques coses aturem, perquè per mi ara mateix el Catalunya Informació hauria d'estar sonant també el que no surti.
Hi ha coses molt petites, però que acaben sent molt importants.
Perdona.
I que diuen moltes coses.
I l'Aitana, al final, de nou, és un ésser humà, com tu i com jo. I tu i jo només posem l'ex a un exnòvio amb qui no hem acabat gaire bé, eh? Sí, el vol reconquistar.
Hi ha moltes possibles...
Aviam,
dient,
un moment, no, a part.
No cridis. Si me'l vull tornar a flar.
És que no, però...
Tranquil·litza't, no barregis.
Que hi ha moltes hipòtesis, nena. Un moment, calmem-nos.
Vinguis aquí a fotre la teràpia.
Perdoneu.
Ho hem aturat tot perquè
per
això,
accelerada.
Família, és una cosa absolutament inèdita. Perquè aquests dos... Com estem últimament? És el canvi d'hora.
Però què li passa, per favor?
En fi,
que em parla bé que em
neguis algú... aquests espectacles aquí?
Que em parla bé que em negueu a una cosa que és
evident. No, però espera't, que ara ho anem explicant.
Com dèiem, això és una cosa absolutament inèdita, perquè aquests dos, en Miguel i l'Aitana, feia moltíssim que no interactuaven a xarxes, almenys de manera pública, que després potser tenen els seus Instagrams privats i van fent cosetes, sense que els vegi ningú.
És probable.
Però de manera pública no. Ho he estat buscant i si no vaig xerrada no veiem un m'agrada públic de l'Aitana en Miguel des del 21 de desembre del 2022. Una tormenta que se fue, tanto dolor que me aguanté, será
la última, será la última. Que no torni la tormenta.
Allò havia estat l'última vegada que li havia posat m'agrada, poc després que s'hagués estrenat la sèrie que protagonitzaven junts, la última Disney Plus, i que van promocionar quan estaven deixats o estaven a punt de deixar-ho. Que, per cert, Juliana, sempre va bé recordar quina va ser la pregunta que els vas fer tu aquell dia a l'estrena.
L'última vegada que vaig poder parlar amb Aitana Ocaña, fixa't tu. Jo igual que el Miguel, l'última.
Una resposta que va caducar al cap de 4 dies, literalment.
Escolta, Miguel, l'Aitana t'ha ensenyat alguna palabra en català? Alguna? Un testimo tonto?
Alguna, sí.
Uau.
Ara veiem una... Ah, fils.
No.
És l'única que m'has ensenyat.
Sí, però, Dios mío. Pero también...
Que l'ha dicho mal, ¿verdad?
No, l'ha dicho bien, pero claro, que te haya enseñado la palabra hijos es extraño.
Ah, que es hijos.
Es una mica raro, es una mica raro. Sí, sí, sí. Dios.
Hòsties.
Ah, wow. Moment d'atenció.
Sobretot perquè jo, quan va dir fils, no sabia de què estava parlant.
Però molta paraulota es va dir, eh? Tant sí. L'Aitana com el Miguel va dir, crec que l'hem liat aquí una mica. Doncs bé, el desembre del 22 vam saber que havien trencat després de 4 anys de relació i l'Aitana de seguida ja va ser vista amb en Sebastián Yatra, un tarzan com una casa de pagès que es va marcar la nostra Aitaneta. Doncs l'últim m'agrada de l'Aitana en Miguel a Instagram era d'aleshores. De fet, ja s'havia fet públic que ho havien deixat quan hi va posar m'agrada i d'això, com dèiem, en fa gairebé 2 anys. Per tant, fem-nos la pregunta. Què vol dir que l'Aitana hagi fet aquest acostament?
Jo no responc perquè entenc que no vols que responguem.
Anem plantejant hipòtesis. Ara és una feina que hem de fer entre tots, companys. Una feina col·lectiva.
De manera civilitzada. Demano, sí, sense cridar. I sense dir segons pot dir de tot, però...
La meva teoria. Posar un m'agrada a un ex no té per què voler dir que vulguis res sexoafectiu. Escolta'm una cosa, pot ser cordialitat, pot ser una estesa de mà, pot ser una bandera blanca, allò de dir, fem les paus. I fem les paus sense anar al llit. M'entens o no?
Cosa que és impossible amb un exnòvio.
I et diré una altra cosa, també pot ser un descuit. Saps allò de vegades que entres a espiar algú?
Però el treus llavors, no?
Potser no se n'ha adonat. O l'altra hipòtesi que tu, Julián, alguna vegada has apuntat que igual l'Aitana ja no es porta a les xarxes.
Sí, bueno, però perdona, llavors
si li ha fet algú,
aquí sense voler,
hi ha un acomiadament.
O sigui, aquí, si la Júlia, per exemple...
La germana d'en Biel és qui li porta les xarxes.
S'ha equivocat i s'ha despistat, ho sento, però per mi és un motiu per acomiadar-la, efectivament. No pots posar... Però un m'agrada al Miguel Bernardo, amb com va ser aquesta història de mediàtica.
És que...
Sabent el que pot significar públicament posar aquest m'agrada. Si tu vols cordialitat, l'obres i li dius, fem un cafè. Aquest like... És una marranada. Sembla bé, però estan fent sexting en públic.
És que...
Però ella és intel·ligent. Ella sap que es parlarà d'això. Llavors, per què ho fa? Potser ho fa perquè vol una bandera blanca.
O potser ja ha passat prou temps com per haver solucionat tots els rancors i ara el que es vol és fer una mica de nostàlgia.
En qualsevol cas, aquí estem entrant en el terreny de l'especulació i no pas de...
Informació contrastada.
No estem parlant d'informació contrastada.
Però llavors... no, per mi hi ha una nova opció, eh? Perquè fins ara havia estat tota l'estona contemplant que aquest m'agrada era un acostament per... retrobar-se ni que fos per un dia a nivell sexoafectiu.
Totalment.
Però jo crec que és un m'agrada post-retrobament.
Calla!
Mare de Déu, m'acaba d'explotar el cap.
Paper de plata que tinc aquí.
Era del supermercat i no hi havia paper de plata perquè te l'has quedat tot tu, senyora.
Hi ha molta gent que es pregunta pel tema de paper de plata què significa. Que gent que suposo que no té internet i només ens escolten analògic. Però és quan la gent que té com teories conspiranoiques, etc.
Els extraterrestres i aquestes coses, doncs sí, en fa servir. Jo el que us puc dir, això sí que és informació que publiquen diversos mitjans com Notícies de Navarra, és que l'Aitana i en Miguel Bernardo, amb el temps que tot ho cura, van poder construir una relació, diguéssim, bona d'exparella. Uh-huh. Val? De fet, se'ls va veure junts el novembre del 2023, per tant, fa un any, a l'enterrament de l'àvia d'un amic que tenen en comú i després van anar a prendre alguna cosa plegats. Què?
No, en aquest cas, home, hi ha un enterrament pel mig, entenc que...
I després es veuen i tenen ganes doncs, de dir com et va la vida. Parlem una estona.
Em sembla
perfecte. Per tant, gent civilitzada que pot tenir una relació cordial
però és que
es pot posar m'agrada sense que signifiqui res.
Però jo la gent amb qui tinc relacions cordials no vaig pel món posant likes.
I tu pots semblar Roger, si tu reparteixes like, cosa de manera facilíssima.
I perdona.
Tu, Roger, poses like a tot.
Soc de like fàcil, oi?
Ets de like facilíssim. És que ets molt fàcil, oi?
Que foto like a tot el que es mou, eh?
Però perdona'm una cosa, a part, tu ets en una relació cordial on també hi hagi algun moment d'intimitat, diguéssim, més intens.
Marta, ens agradaria pensar que hi ha...
També és veritat, a mi és que no és que m'agradaria, és que jo miro el meu entorn, miro les meves amigues,
és el
miro
que
els meus
passa
amics, no
m'arrelacionen
amb les seves exparelles,
no
i la gent que té una cordialitat, bueno, doncs també tendeix a tenir
una recaigudeta
al llit.
Hi ha una recaigudeta. Bé, també és veritat que si hem de triar el millor ex de l'Aitana, crec que és en Miguel Bernardo, sens dubte, perquè hem vist una mica el
home,
personal.
Home, sí, el pati està fotut.
A part que ella, l'Aitana, va integrar-se de seguida a la família d'ell. Passaven els estius plegats a Eivissa, a la casa familiar, també al vaixell que tenien. I us diré una cosa que jo, per exemple, no sabia, que me n'acabo d'assabentar ara. L'Aitana ha mantingut un vincle molt estret amb un membre de la seva exfamília política. Roger, no em miris amb aquesta cara, no ens ho estem inventant, això, eh? Agost del 2024, per tant, fa dos mesos. Feia més o menys, perquè us situeu, 20 dies que l'Aitana havia estat deixada vilment per en Yatra, a ple estiu. Ella decideix...
Tocadíssima.
Ella desfà tots els plans que tenia, evidentment, i decideix marxar a Eivissa, la seva illa predilecta, acompanyada d'amigues. Ben fet que fa. I entre elles hi havia l'excuñada, publicava Europa Press.
En estos días sus grandes apoyos son sin duda sus mejores amigas, entre las que se encuentra su excuñada María Bernardo. A pesar de que se especula que su relación con Miguel Bernardo no habría terminado de la mejor manera posible hace dos años. Ambas se han encontrado en Eivissa y han disfrutado de una divertida jornada en el barco que la cantante ha alquilado durante sus vacaciones.
No María... es fácil, ¿eh, eso?
No, bueno, sí que es fácil. L'Aitana es amiga... de la seva excunyada, de la Maria Bernardó.
Però quan trenques una relació...
Ah, no és
normalment...
fàcil de posar-ho en pràctica.
Exacte,
val,
que trenques
val.
Tota la família, també.
Clar, és que aquest és el gran tema, aquest és el gran meló que s'ha d'obrir, però us presento la Maria Bernardó per si no la teniu controlada. 20 anyets, germana petita d'en Miguel, actriu i amiga de l'Aitana, i això també ho podem veure a les xarxes socials, a Instagram, que sí, elles també repeteixen molt like i molt comentari. Ja veureu, mireu les últimes publicacions de la Maria Bernardó i trobareu likes de l'Aitana i algun comentari amb un cor blau. Per tant, si voleu, obrim aquest meló. Si talles amb la teva parella, talles també amb la teva família política?
Jo crec que depèn molt de la mena de relació, evidentment, i crec que l'Aitana, al ser filla única, perquè tot això, aquesta noia és filla única, va teixir també aquest vincle tan important amb els germans del Miguel, i jo crec que aquesta noia deu ser gairebé com una germaneta.
Com una germaneta petita.
Va estar amb ell dels 19 als 23-24, són molts anys de relació, i en un moment on ella era un personatge molt públic, de manera molt nova i temprana, i jo crec que ells van ser un suport molt important, i crec que per això tampoc no ha deixat de tenir relació ni amb ella, i és el que dius tu, tampoc amb ell del tot. Jo crec que la cordialitat... Jo crec que s'han felicitat tots els aniversaris amb el Miguel. Això és el que et vull dir. Llavors, si no tens una guerra oberta amb el teu exnòvio, també pots permetre't ser amiga de la germana.
I per què hi ha dos anys pel mig sense cap like i de cop apareix un like?
Jo crec que tenen comptes, altres comptes, on sí que es van comentant coses.
I perquè per mi, tenir cordialitat i felicitar-te els aniversaris i que si et trobes et fas dos petons i inclús vas aprendre alguna cosa, no vol dir...
posar un m'agrada.
Ni seguir-te a l'Instagram, ni no tenir-te silenciat, perquè jo crec que es devien tenir fins i tot silenciats.
Però també igual per salut mental seva, personal, de no veure...
Sí, sí,
ja va bé de vegades posar-se una vena als ulls. Bé, seguirem entens a les interaccions entre la família Bernardo i la nostra Aitana Ocaña, que, per cert, encara no em resol aquell misteri que van plantejar la setmana passada de què havia passat amb les gosses.
Hosti, sí,
de la
on
parella.
On són?
La Sopa i l'Olivia, que vivien amb ella i en Miguel quan estaven junts. Jo demano que si algun oient, que ho sabeu tots, sap què ha passat amb aquests animals, per favor, envieu-nos un missatge. 677-27-1058. Perquè jo estic patint.
No.
Què se n'ha fet? No,
no,
no ho sé.
Que algú
no
ens ho digui, sisplau, perquè...
Culers, sóc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res, però ara vull ser jo el que us parli de mi.
Gerard!
El 3 de novembre farà dos anys que Gerard Piqué va anunciar que es retirava. Ho va fer amb aquest vídeo força emotiu en el seu moment, amb una veu en off una mica afectada i amb unes imatges d'ell al llarg de la seva carrera esportiva. Doncs bé, aquest cap de setmana ha estat entrevistat per la CNN espanyola. És una conversa on jo he vist en Gerard Piqué tranquil·líssim, molt relaxat, i amb preguntes com la que li ha fet la periodista Alejandra Aura. Per exemple, li demana com portes que es parli més de la teva vida privada que dels teus negocis o del futbol.
Sí, yo siempre he estado muy tranquilo. Es decir, sé en el mundo en el que vivimos, sé que todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controláis un mensaje y en líneas generales, pues cada uno pues dice lo que uno quiere vender, pero al final la verdad o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar.
La versió bon nen de Gerard Piqué, per la manera de parlar, somriu tota l'estona, el veig molt, molt tranquil. Bueno, sí, cara de bon nen, no
sí,
sé.
Sí, sí, sí. Però és una mica allò de... llop amb pell d'ovella?
Potser
de xaiet?
Sí, potser sí.
No ha posat, ha agafat no tota la pell del xai i se l'ha posat com així, en plan batamanta.
A mi sí, és que sí, m'encanta ell. No ho puc evitar.
No és veritat. Marta, Juliana, l'has insultat.
I què, eh? Però és que, a veure, l'amor...
Amb tots els insults que hi ha al diccionari, nena.
Però és que l'amor té moltes capes,
no
Marta.
No estàs d'acord amb el que fa, com es comporta, però ell et funciona com a...
Jo no puc...
Si ara vingués aquí, pique, no et piqués aquí el vidre dels tio, estudis de Catalunya Ràdio.
Anem a dinar i m'aixeco.
I ho deixaries tot, eh?
Sí, clar. A veure, Gerard Piqué, és que m'encanta... A mi m'encanta, ell no puc evitar... Què vols, que et menteixi? I et digui no!
No, està molt bé que digui.
No, cadascú té les seves contradiccions.
És que em pillo a mi mateixa, saps? Em pillo a mi mateixa dient m'encanta el Gerard Piqué, no ho puc evitar, mira, sí, m'encanta.
No, però està bé aquest exercici de sinceritat.
I a més crec que fem molt bona parella, jo recordo que m'havia fet repassons.
Ah, això t'ho he dit sempre.
T'ha fet repassons.
Això t'ho he dit sempre, que li encantes.
Estem enamorats, però no passa res.
També ve a dir-nos en aquesta entrevista amb Piqué que li importa bastant poc el que pensi d'ell la gent, perquè els seus... ya saben cómo es.
Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen y saben pues cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce pues piense que soy de una manera, de otra.
L'has de conèixer. L'has de conèixer perquè es veu que llavors és una altra persona del que diu...
Et noto un rintintint, encara bé.
La premsa, home, sí, perquè veig... No un atac, no als mitjans de comunicació, sinó que ve a dir, el Gerard Piqué del que parleu sempre no és el de veritat.
I
els
també
meus ja saben
dir una
com
altra
soc.
Cosa, i és que ell no ha explicat la seva versió dels fets del que va passar amb la ruptura amb la Shakira.
Totalment.
I no ha volgut fer-ho. I han passat, què, més de dos anys i mig, i ell no ha volgut parlar del tema.
I moltes vegades el que calla...
S'han dit moltíssimes coses sobre ell, però està dient que no tots aquests fets que estem comentant als mitjans de comunicació són reals. Ell ve a dir-nos això.
A mi em sembla que la típica persona que diu no, a mi no m'importa el que diguin, jo ja sé com sóc i els meus em coneixen, és algú a qui sí que
li importa
molt el que diuen,
segurament.
Que està absolutament obsessionat amb el que diuen, i si no desmenteix potser és perquè no pot.
Bé, la periodista li demana veure vitalment, ara que es porta un temps retirat i tot, com li va la vida i si és feliç.
Soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado. Creo que la vida que he tenido, pues el hecho de poder jugar en el club de mi vida, que es el Barça, durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, tener unos amigos que desde bien pequeños, desde el colegio, que los conservo, pues me da que cada día me despierte por la mañana y sienta muchísimo privilegio, y a partir de ahí pues crear cosas como la Kings League, veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final aquí esto dura dos días y tenemos que disfrutarla.
Molt missatge, Mr. Wonderful.
Més aviat de coach.
I de coach, una barreja.
Sí. Allò sí. Que bé que ja no es llevi a les 9 o a les 10 per anar a entrenar.
A tu no t'agrada, el pic? No tens ni un punt que penses que em podria despistar?
Ah, no. No. A mi em ve el vidre, em pica una mica, em diu anem a dinar i dic que no puc.
Ara
canvi, si estic fent programa.
En canvi, si ve el Hansi Flick.
Oi, me'n vaig directe. Tancant l'ordinador. Vai, cap allà.
Per cert, que compartim una cosa amb Gerard Piqué aquestes últimes hores.
Tu i ell.
Doncs mira, dues ja.
La barba.
Perquè l'altra és que ell també té la samarreta aquesta del Barça de Coldplay. El Barça li ha enviat amb aquesta capseta i ell ha penjat un vídeo a Instagram on es veu obrint la capsa i ensenyant la samarreta a càmera. Viva la vida de fons.
No és per res, però la Shakira és molt amiga d'en Chris Martin, eh?
I jo crec que aquest vídeo l'està gravant el Clara Chi, aquest Instastory de Gerard Piqué, perquè fa aquesta mirada, tu només mires així un càmera si estàs enamorat.
I això és casa seva?
Espero que no, perquè llavors té el gust al cul.
Pot ser o casa seva, bueno, sí, o pot ser un hotel, o pot ser...
No té pinta, jo crec que no és un hotel, això, eh?
Què es veu de fons? Com un sofà clar...
Molt gris i molt blanc.
Una taula...
Una casa de ric que no ha volgut pensar.
Sembla un dentista.
Sí, perquè té aquest punt impersonal de coses molt així, molt claretes, una...
Molt masculí, també.
Una catifa, un sofà blanc, una taula blanca així... Quina mandra.
Bueno, ja s'ho farà, ja ha de viure ell, no tu.
Sí, no, de vegades aquesta gent rica no vol pensar que com decora casa seva.
Però llavors, com que ets ric, pots contractar algú que t'ho pensi, també.
També, no sé.
Bé, 3 minuts i 2 quarts d'una del migdia. Mentrestant, hem tingut la Laura Escanes molt enfeinada. La tenim a Egipte, que,
no,
per cert...
No, la teníem.
I ha tornat d'Egipte?
Ha tornat d'Egipte. Va estar gravant Universo Calleja, que és un spin-off de Planeta Calleja, el format que presenta Jesús Calleja, que aquí ja veieu, tot és una mica...
No, sí,
Marc
sí,
Jacobs,
el
va, Marc
sí.
Jacobs. No hi ha marge per la confusió, eh, aquí. Doncs és aquest format que presenta a Cuatro. Aquest nou format consisteix en fer un viatge amb tot de famosos barrejats, no?, intentant fer mescles una mica surrealistes. En aquesta ocasió han acompanyat a Laura Escanes, Rosy de Palma, Mercedes Milà, Santiago Segura o José Mota, per exemple.
Pobre Laura.
Sí.
Doncs jo crec que ella estava contenta perquè ho va publicar i va dir: som a Egipte per al nou programa de Jesús Calleja, moltes emocions i és que a sobre tinc cruiximents a l'abdomen de tant riure amb José Mota i Santiago Segura.
Han connectat.
Això promet.
Han connectat.
És el seu tipus d'humor, potser.
Sí.
Li deu fer molta gràcia els, no sé, els acudits sobre que, de pares que no cuiden els seus fills.
Però què volien aconseguir amb aquesta fusió de gent? Un xoc així intergeneracional, potser?
Suposo, ho haurem de veure més endavant. Ara, el viatge que s'han cascat a Egipte fa enveja, eh? Allà amb la tomba de Tutankamon, tot de coses. I és que quan era petita estava obsessionada amb Tutankamon. Llavors em ressorgeix alguna cosa.
I podria unes juntes, la Laura i tu.
Això sí que seria inesperat i no portar Santiago Segura, que és la cosa menys inesperada del món.
Sí.
No?
A part, molta gent trobo, eh? En aquest viatge no podran sortir al capítol. Bueno, són un munt de persones.
I si n'has de fer molts de capítols, no sé d'on trauran tanta gent famosa. No n'hi ha tants, eh?
No n'hi ha tants, no.
No sé. Encara no sabem quan ho podrem veure. El que sí que ja hem vist és el següent, eh? Però i això sí que fa il·lusió.
Hola, Laura.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Tenia ganes, eh?
Sí?
Sí, sí.
Per què?
Home, perquè jo t'he vist sempre, llavors se'm fa superestrany. Cada vegada que em junto amb gent que he vist a la tele, és com... imposa una mica. Llavors, em fa il·lusió.
Ai!
Mira, no m'esperava aquest començament i...
Mira, aquest crossover sí que fa il·lusió.
M'ha fet il·lusió. De fet, així és com comença aquesta conversa entre l'Albert Om i la Laura Escanes a l'última, que és la secció de converses que fa l'Albert Om al diari ara.
Amb una Laura Escanes que només començar li confessa que és fan, que fa 4 anys això no ens hauríem ni pogut imaginar. Una Laura Escanes dient-li a l'Albert Om: no, és que jo sóc molt fan, et mirava sempre de petita.
Podíem intuir-ho.
Sí, però era tot intuïció.
Sí.
I ara, en canvi, estem tenint moltes informacions contrastades.
Clar,
per part de Laura
per edat va viure molt fort el convidat, no? Suposo, la Laura.
I el club.
I el club també,
també.
Clar.
Una mica tot. Ell explica que TV3 es veia moltíssim a casa seva. La típica anècdota que explica dels vídeos d'ell amb un micròfon dient Washington, Laura Escanes, TV3, etc. Però bé, en aquesta entrevista parla de bastantes coses, eh? Del seu futur professional, de l'addicció al mòbil, de les seves relacions personals. I un dels destacats d'aquesta conversa, jo diria que és quan parlen dels tatuatges.
Ui, no acaba de ser un tema nou, eh?
Diràs, tema molt gastat, doncs sí. Atenció, perquè Albert Om aconsegueix una exclusiva.
Mm. Quin és l'últim que t'has esborrat de tatuatge?
No me n'he esborrat cap.
Cap?
No. Algun ho he pensat. Però després també penso, ha sigut part de la meva vida. No... si en aquell moment ho sentia, no me n'empadeixo, la veritat.
Clar, però és el nom d'una exparella, per exemple.
Sí, sí.
Però clar, llavors és una putada quan hi ha una parella... quan...
no, però sap de la meva vida, també. Ja. O sigui, és com... no puc esborrar-ho de la meva vida del tot. No, jo crec que és... és normal, també. Potser no em tornaria a tatuar un nom d'una parella.
A la següent parella, no.
No, noms no.
Mira, t'estimaré igual o més.
Potser em tatuo una cançó que tingui... una cançó que sigui significativa per nosaltres. Un lloc, un... el que sigui, això sí. Però noms, crec que ja n'he après.
Atenció, audiència!
Clar, és que aquest és el tema aquí, eh? Que...
tema molt gastat, però efectivament dona una exclusiva o no?
Sí, sí, perquè aquí teníem una idea que resulta ser errònia, eh?
No, no. Teníem molt assumit, i de fet ens pensàvem que era informació contrastada, que Laura Escanes s'havia esborrat el tatuatge de la firma de Risto Mejide al cul. Que per la gent que no ho tingui present...
sí, sí, s'ha d'anar recordant, eh, aquesta història.
Que bé poder parlar d'això, que a mi em senta genial.
Tens un TFG sobre el tema, tu.
Efectivament. És un tatuatge que ella mateixa ens va ensenyar com se l'havia fet fa més de 6 anys. Una firma de Risto Mejide, que a més és que de veritat que penso que és horrorosa, ben bé a la galta del cul. No hi ha marge, és a dir, veu fins i tot si portes la calceta del biquini, eh? I, com dic, tots assumíem que s'havia esborrat per com ella havia parlat moltes vegades del tema dels tatuatges, per l'anunci que havia fet a Uber Eats, per diferents qüestions. Doncs resulta que no és així. Tothom que ha estat amb Laura Escanes ha vist el tatu de la firma de Risto Mejide
allà
plantada al glúti.
Inclús la gent que va a la platja i se la troba.
I jo no va dir això. M'estranya perquè a l'Instagram és veritat que no la veiem mai.
amb el, ensenyant aquest tatuatge. És a dir, tot, i mira que la Laura Escanes
gasta foto
de biquini.
Ara t'anava a dir,
gasta
per tant,
foto de culet,
no l'hem vist perquè s'ha posat de tal manera que no es vegi.
O s'ha posat de tal manera estratègicament perquè no el veiem, o fins i tot poder hi ha alguna foto on es veu molt i s'agrada.
I qualitat,
que hi ha hagut
un
arreglo, eh?
Amb un... Sí, sí.
No ho sé. Un altre tema molt interessant sobre el qual Alberto em li pregunta a la Laura Escanes és la pressió estètica, concretament sobre la seva operació de pits, que fa més de 4 anys que es va fer.
Crec que és una cosa que has de pensar moltíssim i, evidentment, no és una decisió que jo prengués d'un dia per l'altre, sinó que estava molt meditada de molts anys i, a més, tocava una part de complexa. Es pot treballar per una altra banda, segurament, i segurament he caigut en la pressió estètica de, ai, mira, és que clar, uns pits ben col·locats després de ser mare, doncs és que és molt millor que tal. Segurament he caigut i doncs soc víctima d'aquesta pressió estètica, però en aquell moment ho vaig decidir així i no, o sigui, ho tornaria a fer, eh? Per mi m'ha donat molta felicitat i ho tornaria a fer. Però has d'estar molt segura, has d'estar acompanyada de bons professionals i que no se te'n vagi el cap.
Sí, van estar una bona estona, perquè veig que han sortit tots els temes que...
Sí, però saps que jo no l'havia sentida mai parlant així de la seva operació de pits, concretament? Perquè sí que ha parlat molt, no?, de la pressió estètica, dels retocs que s'ha fet a la cara, fins i tot aquests últims mesos ho ha comentat. Però així parlar de quins són els... No, com va anar això de l'operació de pits, i sobretot jo també em preguntava molt si se n'empenedia. Pel discurs que estava agafant últimament...
Semblava com si ara, sí, volgués recollir cable i no, eh?
Però que no ho sembla, no?
Vaja, no, diu que no, que però admet que... Bueno, té contradiccions, com tothom.
Sí.
M'agrada molt aquesta versió de la Laura, eh?
A mi també,
perquè... Cada entrevista que concedeix la veig millor.
Sempre té noves, més contradiccions, que això per mi és bo.
La fa humana.
Totalment, perquè abans semblava que no en tenia cap i això... A part de no fer-te humana, et fa tonta, em sap greu, eh?
I que la veig molt a gust amb l'Albert Om, que és especialista en fer sentir a gust al convidat per baixar la guàrdia i sí.
L'Albert, que és absolutament genial, avui l'he vist esmorzant aquí al costat de la ràdio.
Escolta, com no m'ho has dit, això?
I què esmorzava?
Amb qui estava?
Sol, abans de parlar aquí de Catalunya Ràdio.
És de salat, l'Albert.
Bueno, és que el Roger va estar amb la seva neboda, llavors és gairebé família.
Vam ser família, ens saludem sempre.
Però explica-ho bé, això. Què vol dir que estava? Vau ser parella amb la neboda de l'Albert Om?
Sí.
Es van agradar.
Dels 18 als 23,
24... Juliana, això no es van agradar, és que van ser nòvios.
I clar, jo havia anat a Nadals a Can Om, d'alguna manera...
I com ens l'hem d'imaginar? És el típic que es posa sobre la cadira i comença a cantar i a aplaudir? O...
A veure, hi ha coses que no puc explicar.
Ah, no, no
funcionava
explicar
bé
això.
El joc de taula.
Competitiu?
Molta competitivitat.
Sí.
I li agrada... posar el dit a la nafra, que es diria, amb alguns temes una mica delicats, fer-ne broma, aprofitar per fer-ne conya. Sí. És com el veiem a tot arreu, eh? Vaja, almenys jo en privat... Quan
et vas sentir ben tractat en aquella època, eh?
Sí.
Un mes de la família.
Quan havies de deixar-ho amb l'Alba perquè ja no us agradàveu...
Escolta'm, a veure...
Et va tirar enrere això de dir, ostres, ja no seré parent de l'Albert.
Com vols? No, home, no.
Una mica Aitana, Maria Bernardó, eh?
No,
home, no. Jo hi pensaria...
Sempre ens abracem molt fort quan ens veiem i ens donem molt records.
Clar que sí. Molt bé, Roger.
Avancem, sisplau.
Va, també parlen sobre la diferència d'edat. Tema nou, eh? També, va.
A mi em va funcionar durant 7 anys i vaig tenir una filla, llavors crec que no és impossible. Crec que és molt més difícil que funcioni, però crec que no és impossible. Perquè parteixes d'una base que no és igualitària. És a dir, hi ha una persona que ha viscut molt més que tu, que té més experiència, que està en un altre moment vital... I per això defenso molt, i en algun moment, en alguna entrevista ho he parlat també, que no crec que sigui tant la diferència d'edat, sinó el moment vital. El que passa que el moment vital depèn molt de l'edat de les persones.
Jo noto una mica canvi de discurs, eh?
Sí.
Perquè amb aquest inici de... A mi m'ha funcionat, jo crec que sí que pot anar bé, jo he tingut una filla, van ser 7 anys...
Igual han tornat a parlar amb en Risto després d'aquelles entrevistes a no sé quin podcast era, que se la va veure molt dura...
I després de l'aniversari de la Roma, que a ella també se li va entendre el cor, que va penjar un Instastory dient que estava molt orgullosa
que
de
que ho estaven fent
amb el Risto.
Ho estaven fent molt bé.
És que, clar, no és una gestió fàcil tenir una nena entremig, per molt que tu ara te'n puguis adonar de X coses.
Per cert, en Risto tenia una nova il·lusió, que era aquella periodista d'un diari que es publica a l'Estat,
I ens va arribar la informació també que aquesta noia tenia entre 27 i 28 anys, eh? Que deien, per favor, que no tingui 20 anys. Doncs mira,
doncs,
és el nostre Leonardo DiCaprio. Ell no sap que hi ha dones de més de 30 anys, no les veu. Pobre, tio, quina... és que també ha de ser complicat. No,
no, no ha de ser fàcil per ell, realment
ell
és la
no
víctima.
Les veu.
No les veu.
Ell entra en una gasolinera i la dependenta té més de 30 anys i se'n va perquè es pensa que no hi ha ningú per
fer-lo. Deixa el bitllet sobre el taulell i se'n va.
Ha de ser horrible.
I clar, perd calés, perquè no li poden tornar mai el canvi.
Pobre nano.
Sí, pobre, sobretot pobre.
I tant. Llavors, la Laura segueix explicant com és per ella una relació sana.
Crec que les relacions sanes és justament buscar una relació el més igualitària possible. Perquè hi ha moltes... pot ser econòmica, pot ser d'estatus, pot ser d'edat... O sigui, hi ha com molts punts que això pot diferenciar moltíssim. I quan més sana i més estable serà una relació, crec jo, és quan més igualitària
sigui. Parlen de tot això i moltes més coses en aquesta conversa que han tingut amb l'Albert, a l'Ara... I, per cert, aquesta noia sembla que de jornada laboral últimament estigui recorregant tots els mitjans, que realment començo a pensar, Laura, talla't, perquè deixes de ser exclusiva. També, si et vols fer una mica la famosa, t'has de fer de vegades una mica...
La distància. Sí, sí,
no
sí.
Pots anar a tots els mitjans que t'ho proposen.
Ara, el nostre
ella
sí, eh?
Ella ho està acceptant... O no, digue'ns que no. Bueno, jo ho agrairia. Jo crec que li faria bé a la seva carrera, també, saber dir que no. Crec que ara està en una era del sí. És igual. Va anar també a la COPE. En aquesta ruta de mitjans que s'està fotent, va anar a la COPE i va explicar, i això és seriós, Roger, la sensació de perill que ha sentit en moltes ocasions.
Porque ¿qué es lo más fuerte que recuerdes que te hayan dicho?
Una amenaza que acabé denunciando en comisaría de voy a venir a tu casa, sé dónde vives, te voy a hacer de todo menos cosas bonitas, o sea, horrible.
No, yo he visto que incluso ha habido medios que han publicado el momento en el que tú estabas buscando una casa, ¿no? Y
sí.
Creo que se publicaba el barrio en la que la estabas.
No, en el barrio. Hicieron un reportaje de la casa sin yo haberla comprado. Y yo estaba buscando, me acababa de separar, estaba buscando piso. Y me fui con un amigo a visitar un piso, me encantó. Yo me acuerdo de los fotógrafos haciendo fotos desde la calle a la ventana, porque daba a la calle, haciéndome fotos desde ahí. Digo, no, es que no me puedo asomar más porque me van a hacer más fotos. Un reportaje en la televisión, un reportaje de páginas de cómo era el piso que me iba a comprar. De hecho, por culpa de esos artículos, yo he recibido alguna carta y alguna cosa en casa.
¿Qué carta?
Una carta, ayer la encontré, de un chico. Y que se presentaba, hola, mira, ayer me salió una cosa que dijiste en Instagram y quería escribirte, he buscado tu dirección, no la he encontrado, pero yo por las fotos creo que es esta. Wow. Te mando esta carta por Globo, espero que no te moleste. Te lo voy a mandar igualmente por mensaje directo si algún día te apetece tomarte un café. O sea, de repente es súper invadida.
¿No?
Hombre, que sepan dónde vive mi hija, de repente es como... una sensación de desprotección total. Mal, pero ese momento fue muy difícil porque me condiciona todo. Llegó un momento que yo dejaba de hacer cosas porque no quería que me pillaran. Yo dejaba de ir a una fiesta porque no quería que me vieran feliz. Dejaba de quedar con quien sea porque no quería que se pensaran que era mi pareja. Dejé de llevar a mi hija al cole por la mañana porque no quería que me sacaran fotos con ella.
Uf, duríssim.
Molt dur tot el que està dient. Sí, sí.
I com tothom està absolutament girat. Perquè com de boig has d'estar per entrar a buscar com és casa de Laura Escanes, enviar-li una carta... Pobre Laura.
Pobre Laura. I mira, tot i així, va als mitjans a parlar, eh?
I a mi em sembla molt bé que ella expliqui aquestes experiències, perquè també és una manera de dir... No són tan fàcils les coses per mi, tampoc.
Sí, sí.
5 minuts i 3 quarts d'una del migdia. A veure, passem pel Carib per actualitzar el...
Ui, ja no hi són, allà.
No, va,
el tema Pombo.
T'estàs equivocant amb tot, Roger. Ni la Laura està a Egipte, ni la Maria està al Carib. Però bé, sí, abans de tancar la carpeta d'influencers, parlem de la Maria Pombo, molt amiga de Laura Escanes, ja vam estar explicant tot aquest serial, no?, de com se'n va anar amb tot d'amigues seleccionades al Carib. 30 amics i amigues que l'han acompanyada per celebrar els seus 30 anys.
Que no van ser 30.
Que va fer la setmana passada. No eren 30, al final eren 24.
24.
Doncs ahir, justament, la Pombo va fer una ronda de preguntes i respostes. També jo crec que amb ganes, justament, de baixar una mica tot el que s'havia generat, tota la polseguera que s'havia anat creant arran d'aquest aniversari, no?
Un preguntes i respostes, que no va ser un preguntes i respostes.
No, va ser desmentir les informacions.
Correcte,
i les teories
perquè
que
de respostes
circulant.
No en va respondre a més de 3.
Va anar a dir el que volia,
el que volia
però s'ho
va
fer venir
amb l'excusa d'un preguntes,
preguntes
i respostes. Sí.
Efectivament. Els punts importants són els següents. Tot són justificacions, eh?
Sí, sí.
Va explicar que això per ella no és un pla habitual, que és el que molta gent li havia com retret, de dir, mira, les influències, com si això fos més part del dia a dia que usual, bueno, del que és realment. Ella justifica que no celebra mai els aniversaris així, que per ells és tan especial com ho seria per nosaltres. Crec que potser una mica més... No, bueno, no ho sé. Que ho ha estat preparant durant un any i que ho va fer perquè té molta por del pas del temps i volia, bueno, prendre's bé, no?, aquests 30 anys, i però que ella s'ho pren com una cosa excepcional.
I xoca una mica perquè ella ha explicat moltes vegades que no li agrada viatjar.
Efectivament.
Que s'ho passa malament viatjant, que prefereix estar a casa seva. Llavors és una cosa que xoca una mica i que fa pensar i fa dubtar de la veritat d'això que està dient.
Viatjar en grup encara
no sigui, que no sigui una proposta de Prime Video de dir llueix més a un docu-reality si te'n vas lluny.
Té tota la pinta.
Que si fas una activitat i fas moto aquàtica i ara te'n vas en barco i ara feu una festa i us gravem. Bé.
I el que no sap Prime Video és que el que voldríem nosaltres realment és veure el Pablo fotent allà una mica de xai a la barbacoa de la casa.
És que és el que volem, que no sortim de casa, volem que es confinin, que torni el confinament a Can Pombo.
Efectivament. Sobre els convidats, que molta gent l'assenyalava d'haver convidat només influencers, ha ensenyat com era realment meitat i meitat. 11 influencers i 12 persones que no es dediquen a les xarxes. D'alguna manera, no justificant-se de no era una acció publicitària i per això també he dut gent que, diguéssim, potser és metge o potser és professor.
Però, Maria, si haguessin vingut tots aquells influencers que no van poder venir perquè tenien altres compromisos, quin seria llavors el percentatge? D'influs, no influs, eh?
Si tu creus que ha convidat...
Perdó, és que sembla que em caigui fatal sempre aquesta noia, però és que li veig tota l'estona les...
Però llavors tu creus que ella, si hagués pogut, aquests 12 no influs, haurien sigut influencers també?
No, però hi ha gent que li va dir que no. Això ho sabem, que no podia venir. I són influs, la Maria G. de Jaime i el Tomàs Páramo, sense anar més lluny.
Sí, sí. Atenció, perquè també he volgut deixar clar que el viatge ha sigut, efectivament, part col·laboració, és a dir, promoció...
Val. Aquí no ens sorprèn res.
Però també hi ha hagut una part pagada per ella.
Qui ha pagat els xupitos?
Poder, si va pagar una ronda de...
La barra
de
lliure, potser.
Jo no sé si realment la gent se la creurà o no. A mi el que em passa ja és que m'és igual. O sigui, com que ho veig tan poc genuí, és que encara que ho hagi pagat tot ella, m'és igual, perquè no ho veig que li surti natural. I perquè el que jo vull és això, el Pablo parant la taula al jardí aquell que tenen i els nens banyant-se a la piscina.
I saps què passa també? Que no te l'acabes de creure perquè què està fent ara? Aprofitar aquest moment que tothom parla d'ella per també vendre'ns la nova temporada de Pombo que s'estrena demà passat.
Que ens la mirarem, eh?
Ens la mirarem, però és que clar, al final tot es veu que és màrqueting. Sap greu perquè aquesta noia era molt natural abans.
Marc Andreu, molt bon dia.
I bona hora, pendons. Quina idea, pels 30. Jo també d'aquí poc els faig.
Ah, sou del mateix any, tu i la Pombo.
Som del 94.
Quants dies us porteu?
Quina vida més diferent, eh?
Molt diferent, perquè jo no aniria de viatge amb els meus amics. Anirem a una casa, no?
Ni tens dos fills, ni...
Però compartiu això que us agrada, aniversaris, amb molta gent, convidada,
vull ser mare. A mi faria il·lusió, anar a un creuer o alguna cosa així amb amics,
però no toca.
Sí, però no toca gens.
Teu somni és fer un creuer d'aniversari?
De veritat.
Jo no podré venir, aquell cop.
Jo tampoc no podré venir.
Tinc conflictes, també interns per anar-hi, però bé.
Molt bé, ja ens diràs, perquè realment apunta maneres, això. Bé, fem una pausa, que tenim poc temps, i a la tornada hem de parlar de Zenit i també de Pekín Express, que
si
tenim
podem.
Dues persones que no volem que els passi res.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, safareig públic de qualitat.
Passen 3 minuts de 3 quarts d'una del migdia. Teníem pendent de parlar de Zenit de TV3.
Boníssim programa.
Que a mi em feia patir al principi, i aquí ens feia
està
patir.
Eh?
I ara s'està gaudint com mai.
I les audiències ens estan xapant la boca. Doncs enhorabona.
No, i que realment ara llueix molt, eh? Vull dir que jo m'ho estic passant bé veient-ho.
Tercer programa.
Juliana, com és que últimament ets tan positiva? Mira que havies estat molt crítica fa un mes, eh?
Mira, perquè m'estimo la casa, Marta. I de tant en tant t'has de recordar del barco on estàs.
L'evolució és bèstia del primer programa que hi havia.
Però jo no ho estic mirant,
molt.
Ja no hi ha errors tècnics.
Molt pocs, no, res. Està molt bé.
I els cantants afinen, i els hi funcionen els in-ears.
No, hi ha moltes vegades que canten com el cul, però a mi m'agrada això. O sigui, m'anem d'una altra com a espectadora, això em dona molt més.
Tipo Mask Singer, eh? Mires el show i com de vegades els humilien, que no pas...
I, de fet, jo sempre he estat en contra dels personatges. És a dir, a mi una Mariona Escoda m'ho fa molt bé, però jo no gaudeixo, perquè jo no vull veure com algú fa molt bé. Jo vull el show. I quan algú fa malament, m'agrada molt més.
Tu vols veure un naufragi.
Vols veure Mònica Green.
Pobre Mònica Green, penso...
Amb el despatxa.
No, el mami.
Al final, cada artista també dona el que dona sempre. Vull dir que no canvia res, com per exemple l'Scorpio, que ens va d'Eufòria, que tothom la recorda, ens va oferir aquesta versió en català de Fireworks de la Katy Perry. Si vols, tu pots, brillaràs dalt al cel. Noia, tu seràs el vent que il·luminarà el cel. Noia, tu seràs
l'esborra de l'encel, l'encel. Noia, tu seràs... final ja està, ja està. Ja
és molt difícil, home, aquesta cançó.
Molt difícil, home.
És xou, ella. Vull dir, és el que ens agrada veure de l'Scorpio, també. Vull dir...
A mi l'Scorpio m'agrada molt i m'agradava moltíssim Eufòria i té un gran xou televisiu. Ara, no dona una, eh? Però a mi jo m'ho disfruto, perquè és aquella línia que... Ai, no?
Però una cosa, no ho proven abans a casa?
Clar,
home,
suposo.
Sí, clar, no em sembla tan desastre a mi, eh? Alguna no, sí que l'encerta.
Però que és molt difícil i que corres el risc de no arribar a moltes Mira, notes, que és el que li passa, no?
Però la trien ells, aquesta cançó?
En principi, en el programa és el que diuen, per que això, ells han escollit les clar. Cançons.
Però saps què passa? Segons ens ha pogut comentar alguna persona que havia estat temptejada per col·laborar en aquest programa...
Ai, és una exclusiva?
Sí. Hi ha pocs dies d'assaig, per no dir que n'hi ha un. I són també els que et paguen. Llavors jo crec que hi ha molta gent que li és igual, diguéssim, no donar la talla o no donar el seu millor número i prefereix a casa no assajar extra.
Però aquest vídeo és per tota la vida, eh? Sí, aquest vídeo se'n va a Trescat i mai ningú el traurà, eh?
Bueno, tampoc no crec que estigui ara tot Catalunya allò, Scorpio, Firewall...
Clar, a diferència
tampoc
d'Eufòria, no sí, que es passen una setmana preparant una cançó i aquí és com que l'han cantat dues vegades abans de...
I com que la setmana que ve ja no la veuràs, l'Scorpio, perquè veuràs nova gent, doncs al final, fins que torni a sortir l'Scorpio, no recordaràs quina cançó va cantar, no? Vull dir que Eufòria els vas veient
però
cada setmana...
Però aquesta és la millor de la nit, Marc Andreu.
Aquesta és la fluixeta de la nit.
Ah, va,
la millor de la nit per mi va ser, per exemple, Blanca Paloma, que la van veure a Eurovisió l'any passat, amb aquesta versió de Desátame de la Mònica Naranjo. I això també va destacar molt a l'audiència perquè tothom la recordava parlant en castellà, en Eurovisió parlant en castellà, fins i tot ella en un moment va dir ai, sí que parlo bé el català, com sorprenent-se quan és de València ella.
Quina pena.
Sí. I... Molt bona actuació, pena, eh? Molt bona actuació.
Sí. Molt bona actuació.
No m'agrada la Mònica, però aquesta versió està molt bé.
Juntament també amb el pòdium i qui va guanyar amb aquest passat divendres va ser
en Kelly,
que va fer aquesta versió del Sam Smith de Lay Me Down. But this feeling's overwhelming, it's much too strong.
Molt bé, molt bé.
Mira, l'única cosa que vaig veure de Zenit és això. La vaig clavar perquè era la millor actuació de la nit. Brillant, fantàstic, en Kelly.
I a nivell d'escenografia m'agrada moltíssim també, inclús et diré de vestuari, que va vestit així una mica com de pirata del Carib.
Sí.
Però m'agrada. M'agrada.
És perfecte.
És que el Kelly és genial.
Però d'on surt en Kelly?
Ell és guanyador de la Voz del 2020, és lleidatà, i tothom el coneix per això, perquè va ser el que es va emportar el premi gros de la Voz del 2020. I també és veritat que on fa més patir aquests artistes és a la part de karaoke.
Pobre
per
Kelly.
Per exemple, una mica el que va fer ell intentant cantar El mar de Manel. Que no
I la va triar ell,
és que
és una
cantó
entre quatre. És complicada de lluir, perquè no té gens de... El mar,
però...
el mar...
Mm. Li va trobar un punt, eh?
Li va trobar el
seu estil.
Posa'l.
Tu i jo hem sopat en bons restaurants. Tu i jo hem ballat a la llum d'un fanal. Tu i jo volàvem en un Ford Fiesta groc. Tu i jo hem cantat a la vora del foc. Tu i jo hem buscat coses similars. Tu i jo hem tingut cap al de pel parlar. Tu i jo la de la Nòria, tu i jo la de Sòria. Però tu i jo...
A veure, espera.
Mai al mar.
Però quan fa la seva versió, Marc Andreu? Això en Guillem Gisbert no t'ho sap fer.
No t'ho farà mai.
És que cadascú s'ho porta al seu terreny.
Però no, sí, ell ho fa genial dintre de la dificultat. Clar. És que llueix molt poc televisivament per això que fan que els ajudi algú altre.
Exacte.
No es podrien sentir ells a l'orellera
i
que la resta no ho sentíssin, perquè si no sona com tot descoordinat.
Però
si acabes de dir que t'agrada això d'aquest programa, que sigui cutre, que
no,
sigui...
No, però jo vull sentir com defensa
els
ell.
Els deixaria encara més sols, sense l'acompanyament de la banda.
Però perquè sona molt malament sentir l'acompanyament de la banda. No sents ni què fa ell.
Tu vols sentir tota la magnitud del desastre, la veu
del
que canta.
No vull sentir de fondo el nano de la guitarra, que em molesta, sí.
Doncs això també, el que passa és que a més s'assuma que el cantant com el Lil Dami de la generació que pertoca també canta perquè li agrada molt la cançó. Llavors
pues
se senten
calli.
Tres veus a la vegada que li treguin una mica el micro. Llavors ja vam saber quina és la classificació final global després de veure els 24 participants de Zenit. I ara
jo
ja
em perdo perquè
el
sembla això, sí, la Champions.
Però ara entrarà nova gent o ja no?
Ara tornem amb la gent d'abans. Comença una segona fase on hi haurà cara a cares i duets.
Pobre Zenit.
Hi ha eliminatòries.
Generacions.
Sí, hi ha gent que no torna a venir.
Sí, sí, tornaran a venir tots per sumar més punts dins la classificació aquesta final.
És que no és fàcil. Veieu que no és fàcil d'entrar.
És que ens hem d'acostumar a tres programes nous amb una mecànica diferent.
Marta, el pobre Miqui, eh?
És que la Samantha ara mateix d'Operació Triunfo 2020 està a casa seva plorant disgustada.
Perquè ha de tornar al programa.
Que l'altre dia li vaig veure uns stories que havia fet una neteja a fons que la fa cada estació.
Ai, sí.
I va purificar la casa amb un pal sant i vaig dir fes, perquè clar, necessites un espai de tranquil·litat perquè vamos, ja es veu callar.
Per tant, Marc Andreu,
pobreta.
Divendres, per exemple, què veurem?
Veurem artistes com la Big Mama i la Miss Raisa cantant en duet. O, per exemple, el Salva Racero i la Nerea Rodríguez també cantant en duet. Però no veurem, per exemple, encara la nostra amiga, la Samantha.
I la Mònica Green, on és?
La Samantha encara...
Però,
la
Samantha no. Escolta,
i la Misty, i en Kelly?
Però mira-li la Misty.
És endavant.
Mira-li la
Misty. D'aquí dues setmanes o tres.
No, no estic entenent res.
Què vol dir mira-li la Misty? Com si de sota tingués les cartes del tarot.
Ah, no pensava que quan li surt la Misty...
I la Samantha potser encara no sap quin dia haurà d'anar-hi.
Encara no ho sé.
Quan
no
sí estigui a dormir.
Sí.
Pobre noia de les tres.
I el tema és que tampoc pots fer plans, perquè, saps?
No,
pots agafar-te un...
El que és el divendres a la nit.
Samantha, i aquest divendres a la nit has de venir a fer un concert a Resmatat?
No,
no, és que no ho sé, perquè
pot ser de la Geni. Que em truqui en Cubino. Escolta, Marc Andreu, Pekín Express, en parlarem demà.
Ah, sí, perfecte.
En parlarem demà, doncs demà si et sembla bé.
És molt intertic. Mira, això es veu que sí.
Va, anem a publicitat.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaré. Que no surti d'aquí. La vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Ai, nano.
Ai, sí, sí que anava aquí.
Des de quan dius nano?
Mira, és nou i me n'he donat, eh? Perquè la meva germana ja m'ha dit al matí, 8 del matí, ella em diu, cal que diguis nano tants cops.
Què estàs, amb nano?
No fa per tu.
M'he llevat així avui.
Sí que has tirat molt de gordi les últimes setmanes,
sí,
els últims mesos.
Sí, però ja se m'està passant.
Millor.
Sí, no agradava,
no m'agradava gens que em diguessis
no
Gordi.
Triomfava. Gordi és com es diuen en Pablo Castellano i la Maria Pombo. Uf,
pues perdona, hi ha coses que hauríem d'aprendre d'aquesta gent.
A mi un Gordi ben posat, te'l compro.
Ui, no. Alguna nòvia t'ha dit Gordi?
No, gràcies
Deixeu
a Déu, no.
Deixeu de dir-ho, per favor, Déu, quin horror.
Jo, el meu nòvio, la meva manera preferida que tinc de que m'anomeni és Gordita. Imagina,
Gordita.
Quina cosa més baixa.
I parlarem amb Guillem.
I mai sabrem a casa que, de què tireu, Marta? Tenim
no,
una
no
paraula
us explicaré
secreta.
Mai, no us explicaré mai. No, no, no.
La Marta es veu que hi ha...
Es diuen Conyito.
Conyito!
Adéu, fins demà. Bona nit.